casa quan siguin les 6. Ara seguim en Tento.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que Xavi Núñez ha adaptat l'obra Consolacions de Miquel Serra al llenguatge teatral a l'obra Qui dubta d'en Clint Eastwood.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim la companyia del dramaturg i director Xavier Núñez, l'actriu Rebeca del Fresno i una sorpresa.
Aquesta era la cançó que t'agradava més. Molt sorprenia la cançó que t'agradava més. Tots s'obrien sense aturar en totes direccions. Els dos ho han passat malament. Què hi farem després? A baixos, baixos, al carrer vull. Els animals esperen.
Qui dubta d'en Clint Eastwood és una adaptació escènica de l'obra Consolacions de Miquel Serra i que forma part de Literactua, un projecte de dramatúrgies d'obres d'autores i autors de les Illes promogut per Produccions de Ferro i el Festival de la Paraula en la col·laboració de Mallorca Literària. A l'obra trobam en Guillem, na Clàudia i n'Ignasi, tres amics de joventut amb unes vides plenes de somnis, fets i frustracions que volen comentar en profunditat amb el director d'aquest projecte, en Xavi Núñez, i també amb una de les actrius, Rebeca del Fresno, i amb una sorpresa, com comentava na Margalida.
En profunditat.
I són aquí els estudis de Terra Ràdio, en Xavi Núñez, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt content.
I també na Rebeca del Fresno, com estàs? Encara supos que un poc ens són nervis de l'estrena aquest cap de setmana.
Sí, bueno, ens han llevat molt de nervis ja amb aquesta estrena, però sí.
Tot i que Rebeca està fent una marató, perquè tu fas les tres obres programades dins aquest cicle que ara en Xisco comentava, de Literactua.
Sí, aquesta ja és la segona, i bé, ja és com que ja estan pensant en com serà la tercera.
Sí, Miquel Àngel Riera, Miquel Serra
i Blai Bonet.
Uh-huh. Ara som a Miquel Serra, perquè sí. En Xavi Núñez va considerar que havia de ser a Miquel Serra i Consolacions.
Talment, vull dir, no vaig tenir cap mena de dubte, més t'ho vaig dir, quan ho vaig decidir, i va ser un instint. Em va caure aquest llibre a ses mans, el vaig anar a cercar, de fet. Un instint, i que ha anat molt bé aquest instint.
Sí, perquè tothom se va posar les mans en el cap. Com adaptarà aquesta obra?
En Miquel mateix. En Miquel mateix. Què putes faràs amb això?
La sorpresa la podem saludar.
Sí, perquè la sorpresa a les 5:20, com a molt tard, ha de ser lloc. Per tant, podem aprofitar per saludar la sorpresa.
Miquel Serra, com estàs?
Bé, com estem?
Molt bé, i tu?
Va bé. Ha estat una sorpresa, això, també. No ho sabíem.
Miquel, tu dissabte vas anar a veure l'obra de teatre?
Sí.
Què vas trobar?
Mira, l'obra m'ha agradat. Espera, estic davallant les esteles. Jo millor sentiu un pot d'eco.
Acaba de baixar.
No. Espera un moment, només.
I mos ho contes, Miquel Serra.
No, jo estava bastant impacient per veure-la, perquè és això, no tenia ni idea de com hauríem pogut adaptar aquest text meu, que no té guió, no té trama, no té desenvolupament, i estava bastant expectativa. I llavors vaig veure que ells havien estat capaços de conservar un poc el format del llibre, que és així aleatori i com molt desdibuixat, havien estat capaços d'inserir-ho dins una, no trama, però sí dins una com a història que té una mica de fil, no? I per això va ser un encert i un mèrit a l'hora de dur-ho a terme damunt d'un escenari.
Tu pensaves mai que aquesta obra teva podia convertir-se en una obra de teatre?
No, no per res del món. És a dir, jo he escrit altres relats que sí que tenen com un punt de guió, de cosa que és molt bona d'exportar, però això va ser... Jo, quan en Xavier m'ho ha dit, que no mos coneixíem, vaig dir, mare de Déu, no sé com s'atreveix.
I què has trobat? Ara que no sé si ho has pogut pair, has estat pensant de quina manera s'ha articulat.
Mira, el que passa que quan va cantar i vaig veure en Albert, que m'ha semblat que feia un pot de joc, perquè anava descalç, quan jo hi vaig insistir, feia com un gest, tots que preixien meus. Vaig dir, batu el món, ara què faran? M'escarniran? Fins on arribaran amb això? I vaig veure sobre entre preocupat, entre expectant, entre molt divertit, entre tot això, saps? I ara ho vaig acabar de veure i ja vaig fer sola. I després, amb un grup d'amics, anirem a veure la Santa Margalida la setmana que ve, divendres, i allà ja la veuré amb plenes capacitats.
Pobre.
Ja sabent a lo que m'he d'atendre.
Clar, perquè ara ja has passat estrangol de saber si t'agradaria o no. Ara que ja t'ha agradat, Miquel, ara ja aniràs a gaudir-la i a captar matisos.
Exacte. Ja sé el que... Ah, sí, allà, clar, perquè... Clar, l'obra en si també és molta bitllerrada, l'obra de teatre. Hi ha molt d'elements, hi ha moltes cosetes, hi ha coses com el que passa en el llibre, que una cosa te fa gràcia, però continua llegint i ja t'ho has oblidat que és el que te va fer gràcia o el que te va agradar en aquell moment. I ara, no s'ho han visionat, serà millor.
És a dir, que és una obra per veure dues vegades.
Que bé.
Sí.
Hem de dir que, veient el director de la peça, en el començament quan t'han saludat encara com de preocupació, com ho ha anat, però ha anat bé. Això m'hi veient que també per tu, Xavi, t'has llevat un pas de sobre, de saber que és autor de sobre, l'únic autor viu d'aquest cicle, perquè Miquel Àngel Riera i Blai Bonet, si piulen una de les atapés de la Ouija, no podran tenir comunicació directa com amb Miquel Serra. Clar, per tu era allò que volies, que l'autor se sentís interpel·lat, però que també quedes content.
Ha estat supergenerós amb Miquel, perquè també li vaig dir, vols el text, vols llegir? No vull saber res, vull venir a veure-la. I trobar-te un actor viu, que en certa manera te dona llibertat, que té la inquietud de què faràs, però que no te va al darrere, menys que estàs fent, o no que estàs contant, o com ho faràs, o no. Jo això m'ho vaig agafar amb un màxim respecte, de dir, tenc aquest senyor que té aquesta aura, aquesta imatge, i li vull fer un regal, i volem fer un regal teatral als espectadors. I així ha estat, crec.
Què trobes, Miquel?
Bueno, pues estic content que ho pensi així. Me pensava que tots ho feien igual, la veritat. No sabia que tindries l'oportunitat de veure el guió abans, saps? És que és primer pic.
Clar, no ja, sí, ha estat així. Per tots ha estat la primera vegada. I és vera. Vam fer la lectura nosaltres... No te van convidar a la lectura, això és vera. Però una vegada escrit, si volies el text... No sé, estan molt fàcils, que en realitat estan molt fàcils. Així com també és en Miquel. No el conec personalment molt, però el veig un tio fàcil. Un tio fàcil.
Això no sé si t'ho havien dit mai, Miquel. Tens un tio fàcil.
Clar, és que ho som un home, som una persona cordial, som una persona propera.
Sí.
En el llibre hi ha cosetes així un poc més... oscurilles, però ja un tipus de tracte fàcil.
Sí.
I s'assemblen en Clint Eastwood, Rebeca.
Té una retirada, jo trob. Sí. Més que en Albert, segur.
No, Rebeca és una de les actrius que ha participat. Clar, també un personatge femení, era complicat integrar-lo, Rebeca, però molt bé, no?, dins la trama, així com
sí, se desenvolupa. Sí, clar, o sigui, a mi m'ha arribat arrel de la dramaturgia d'en Xavi, llavors com a... Tampoc volíem fer com aquesta cosa de no, d'imitar com és ell, no? I simplement era com, pues, així com era el nostre text, pues, mos vam imaginar aquests personatges, com podien ser, i en cap moment vaig pensar, no, és que ho he de fer com un poc homo, perquè estic fent-ho també de... No, en cap moment.
Perquè aquests tres protagonistes, aquest Guillem, Claudi i Ignasi, són com una santíssima trinitat per mirada... reflectir o mirar de posar sobre l'escenari una persona calidoscòpica, com pot ser en Miquel Serra, que també té com a molt de vessants, perquè li agrada la pagesia, fa de llibreter, és cantant, escriu, també és un home que té com a moltes, moltes cares a la vegada.
Totalment. Mira, jo tenia clar, quan vaig agafar això com un joc, el llibre d'en Miquel Serra, Miquel, tu no ho saps, però jo anava darrere teva com un grupi a tots els concerts que vas fer l'estiu amb en Joan Miquel Oliver. I jo me'l mirava i la imatge aquesta, aquest tipus assegut allà tocant-se de Clint Eastwood, que no és seva, però és una adaptació de... però que me serveix en això. Jo volia que s'obre Saura, que té en Miquel, que quan el coneixes té una aura, és així, té una cosa que és única, especial, autèntica. Volia que estigués reflectida en els tres personatges. I també a la dona, òbviament, però també en ells dos. Això que li ha passat a en Miquel, ara surt en Albert, aquest som jo. I passava dos minuts, però tu al món, i aquí també diu coses meves. Web, i aquesta nina també diu coses que he escrit jo. Que tota l'estona hi hagués aquest referent, aquesta Mallorca autèntica, aquest sentit de l'humor que té en Miquel, però també aquesta humanitat i les vivències que ha viscut ell, que tot això hi fos amb una història totalment aliena a ell, aliena o paral·lela, o com si fos un Stranger Things, la part blanc i negre d'ell, diguem, no?
L'has trobat així, Miquel?
Sí, clar, ja vos dic, a mi m'ha costat veure aquesta subtrama perquè jo sentia els textos que jo havia escrit, allà seguidament venien coses que eren coses d'en Xavier que havia anat introduït per crear la seva pròpia història. I la cosa anava, entrava i sortia. Ja vols dir, jo demà estic un segon visionat per entendre aquesta trama de soterrada que hi ha allà baix.
Sí, sí.
Però, efectivament, me quadra en tot el que diu, de que ell ha utilitzat aquestes oracions, frases, aquesta manera de fer per escriure una història paral·lela que transcorre allà enmig de l'obra.
Heu sintonitzat Tento, l'Això i Vetres Ràdio, això m'ho conversa amb en Xavi Núñez i en la triu Rebeca del Fresno. En Xavi està aquí, s'ha encarregat de fer aquesta adaptació teatral de les Consolacions d'en Miquel Serra, i ho ha transformat en Qui dubta d'en Clint Eastwood, i en Miquel Serra me l'estava explicant, cantant, entre altres coses, me l'estava explicant una mica la seva experiència anant en aquest visionat de com han posat en forma de text teatral les seves paraules. Tu deies Santa Maria Lida, ho dic per si te vols tornar a escoltar i necessites altres visionats, hi haurà Binissalem, Son Cervera, Manacor, Montuïri, Port de Pollença i Santanyí. Ho dic perquè ja hi ha una minigira d'aquest Qui dubta de Clint Eastwood muntada, que això no sempre passa, però si seguim al veure aquesta obra, té oportunitat, diferents llocs, on pot anar.
Sí, aquests següents cap de setmana ara farem com una minigira pels diferents municipis i tant de bo sortim més d'aquí en el futur.
I tot això muntant molt aviat, perquè clar, s'ha acabat de fer Miquel Àngel Riera, clar. No ha passat ni un mes.
No, vas acabar amb el primer i començant el segon.
Assajar, aprendre a memoritzar estets, la dramatúrgia.
Tocar instruments,
perquè hi ha molta música, clar.
També.
Això no podia faltar, no, la música, Xavi?
Mira, és una proposta escènica que s'ha de muntar en dues setmanes. Això s'ha de dir clar. El que sabeu, tothom diu una obra de teatre. És una proposta escènica. Pot arribar a ser una obra de teatre i al final, com són tan bons i tan... i mos aferram, surt una obra de teatre. Clar, jo volia jugar a la música, però jo me feia respecte. Ja els he de dir que han de tocar. I van ser ells mateixos que van dir, sí, anem allà. I te trobes amb aquest equip que s'aferra, endavant.
Molts instruments, Miquel, també hi va bo.
Sí, de fet, quan entres estaven tocant una cançó dels Beatles que segons que ja de pic la canvien, a més.
Cada dia és una diferent.
Dos Beatles, però no han canviat. Que va.
Exacte.
Que va, que va. I de Miquel, moltes gràcies també. Aquest exercici de que ets l'únic autor viu que participa d'aquest cicle, per tant, també està bé poder veure com ets la reacció, poder parlar amb tu, poder reflexionar, també això crec que és un exercici interessant. Miquel, t'ha tocat, així que gràcies.
Bueno, supercontentíssim. Es va, supercontent. És una cosa que me feia molta il·lusió, que anava molt endarrere i la veritat és que ha estat un regal, la veritat.
I més amb aquesta obra, que mira, ara em fa una estona molt contenta amb el Canyelles, que eres el teu editor.
Sí.
I mos contava, clar, quan me va arribar aquest llibre, hi va haver un moment que no sabia per on investir, o com a editor també va ser un repte per ell publicar-lo.
També, jo no tenia clar que volguessin publicar, perquè allò era tan, un matxembrat tan estrany que no sabia qui és que el voldria, la veritat.
I doncs mira quantes alegries t'ha donat aquestes consolacions de moment. Moltes gràcies, Miquel, una ferrada, que sabem que te n'has d'anar.
Ei, tranquils, vinga, gràcies.
Gràcies.
Doncs,
gràcies. Adéu, Miquel, moltes gràcies. Doncs ara també estava nerviosa, la manca d'allò, perquè el Baro podeu xerrar amb ell un pot dissabte, clar, després de la funció.
Sí, hi havia aquesta responsabilitat, no? Me'n recordes, nervis previs de... Oh, vull fer Miquel, ho hem de fer bé. Sí, sí.
No, ja estava nerviosa, òbviament. Estava, sí, clar, sí, exacte. Home, era un... Hi havia un respecte molt gran i...
Però això que deia també, que està bé apostar per una... un autor, un artista, en el cas de Miquel, que es viu, perquè pot ser un diàleg, pot ser una cosa més contemporània, clar.
Sí. Totalment, totalment.
I clar, i en aquest procés que diu, Xavi, tu dius, no vaig enamorar d'aquest text, volia fer-lo, però en quin moment vares veure que tenia forma d'obra de teatre? Perquè Consolacions, ja ho hem explicat, és una... són pensaments inconexos de Miquel Serra, units, cadascú passa lògica de que van un darrere l'altre, però tot això, transformar-lo en una obra, que sorgessin tres amics, que els tres amics se facin seus aquests pensaments, no sé en quin moment va venir l'inspiració, quan te va venir l'idea i com va anar tot plegat. I si ja tenies el test acabat, o t'han ajudat els teus companys d'obra a rematar un text tan viu com aquest?
Com ja et dic, va ser un instint, perquè jo cercava obres i obres i cap ni una me motivava, i al cap i la fi era fer com una adaptació d'una cosa que ja estava com a superguionitzada, i va ser un instint, i lo bo que té el llibre d'en Miquel, que li passa a tothom que el agafa, bé, tothom, la gran majoria, és que els hi connecten la seva pròpia vida o la seva pròpia món interior. I ell me va com connectar una cosa molt, molt meva i molt íntima, també. I arrel de les seves consolacions íntimes vaig posar les meves íntimes, també. I aquest va ser el joc. També va ser l'estiu. Tenia temps, ho volia fer l'estiu, escriure, perquè si havia d'escriure ara vaig atabalat, va ser l'agost, i escrius d'una altra manera, l'agost. Escrius amb temps, escrius amb carinyo, escrius amb amor, no sé, amb aquest olor a sol, com té la frase ell... I va sortir així, és que si ara penso... Sí, jo sé com ho vaig fer. Vaig disseccionar aquell llibre per tornar-lo a ordenar a la meva manera. Però és que va ser un joc, me vaig passar tan, tan bé, i me vaig emocionar tant escrivint-ho, i me vaig divertir tant escrivint-ho, que després, en passar-li els textos a ells, tot fluïa. Ells també se van fer seu tot d'una, inclús me deien, a quin passa això? Endavant. Si et passa, és teu. Això, si t'ha de passar, fes-ho. Si tu sents que ha de ser així, fes-ho, perquè aquest món, aquestes frases d'en Miquel ho permeten.
Rebeca, teniu el test molt de mesos abans?
No.
No?
Bé, aquest sí que el van tenir un poc abans, sí. Perquè l'essència d'en Xavi pues, va poder
perquè el va escriure en l'estiu.
Exacte. Però no, que va. O sigui, també forma part d'aquesta dinàmica del cicle de literatura, com a, pues, això, tenir el text dues setmanes abans per poder... Clar, primer fem una primera lectura per si hem de retallar coses o tal.
Sí, perquè ha de durar una hora de més o manco,
sí,
no?
Sí, exacte. I després ja comences l'estudi, però vamos, això, dues setmanes abans.
És a dir, que ara estàs a Mallorca, en tot aquest projecte has d'estar tres mesos...
Sí, he de quedar aquí.
...concentrada, perquè la Rebeca també fa de directora, de fet, va dirigir l'arquitecte, que està... premiada.
Nominada.
Sí, nominada.
Sí.
Com a millor obra de teatre.
I espectacle, sí, sí, sí. No, no, contents, clar que sí.
I què t'agrada més, fer de actriu o fer de directora?
M'agraden les dues, però si he de triar, fer de actriu.
Sí?
Sí, sí.
No passes però... tanta pena.
Exacte. És com, és que clar, és com... ser directora és com ser actriu de tots els personatges d'aquella obra, no? I clar, és com una feina que s'acumula. I aquí el manco, pues, com que puc posar cura en el meu personatge i ja està. I fer feina en equip, això sempre.
I te concentres més en Albert, que ha estat l'altre actor, i també...
amb en Miquel.
Amb en Miquel.
Miquel Aguiló,
que ho fet, que tots dos també saben música, que està com a...
Sí, sí, no, una, sí, una en sort, realitat els músics reals són ells dos. O sigui, jo era com, vale, puc tocar el teclat i quedo a tocar, no? Era com... eren els meus profes.
No, i en Miquel també tenia una volada com a punt de músic.
Clar, és que en Miquel té un grup de música.
Sí, 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 té un projecte musical.
Silvestre Catapulta, boníssim.
Silvestre Catapulta.
No el coneixia.
Tot escoltar-lo.
I clar, ell també tenia aquesta volada de creació musical en els assajos.
Sí.
I un dia se'm va presentar en s'organet. I de sobte el va tocar i gràcies, m'acabes de crear un espai sonor.
Perfecte.
Meravellós.
Però toquen la guitarra, canten.
Sí, sí, sí. Arranjaven tot. No, no, és que no sé, jo em faig creus que en dues setmanes ha hagut aquesta consonància d'un baler que va tot solet. Molt guapo.
Idò, molt bé, ara aquesta gira, que com deien Xisco, passarà a Santa Margalida. Binissalem, no sé si van dir que hi havia problema.
No serà aquest dissabte, com estava previst, però serà més endavant.
Però hi haurà Binissalem.
Sí, 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 hi haurà Binissalem.
Sant Cervera, Manacor, Montuïri, Port de Pallans i Santanyí. Una bona gira per Mallorca, sí, sí, així que sí. Si vas
que,
pagades...
que no sols habitual, que no. Ja una obra que, acaba no, no, no. Que acabes de fer, facis tres dies en el Teatre del Mar, després ja hi hagi aquesta minigira armada. Sí, supos sí, que això sí. També vos permet rodar el text.
Clar, clar.
I practicar moltes cançons dels Beatles.
Sí, 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 és exacte, és un avantatge, perquè clar, és com arribes a l'estrena, però és com un assaig en públic, en realitat, no? I és com, bueno, en el darrer bolo ho petarem, perquè ja estarà rodadíssim.
L'altre dia un autor me contava que la primera, que fins a la tercera representació... no gaudeixes de sobre. La primera, perquè passes pena d'oblidar-te del text, la segona, perquè ja controles el que seria el moviment escènic, i a partir de la tercera, que ja l'has feta tres vegades, però en públic real, que saps que si t'equivoques, allò serà un drama de proporcions bíbliques, a partir de la tercera és quan podeu gaudir de fer la feina com a actors. Clar, poder tenir una minigira per endavant permet poder gaudir d'un text que ja vos heu hagut de fer vostre.
Sí, 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 sí. No, i ja a partir d'un inici sabent que ja tenim com a 9 o 10 representacions ja assegurades, ostres, no són sempre el cas.
I els actors sempre heu de ser tan complets. Has fet ara de no, és que també a part de tots músic, no, a part també n'hi ha un que fa trapezi, clar, arribarà un moment que aquestes coses de m'apuntaré a fer esgrima per si de cas, ara ja tothom, supos que per ser actor en el nostre arxipèlag has de tenir un something extra per aportar en el teu personatge. Bé, no sé si tu estàs pensant, jo què sé, en fer vela,
pues mira,
zones que vagin sumant, recuperar la flauta dolça de quan anàvem a escola.
Jo ho vaig proposar també, jo amb estesa de Titanic, amb flauta, la puc tocar. No, mem, jo que sé, pues, vulguis o no, els actors pues, també tenim com aquesta cosa de curiositat i és com que sempre mos interessant per diferents arts. No només la interpretació i bé, però no, ha estat
quan,
un...
Quan més tinguis millor. Tu mira en Jean Kelly, no? Per exemple.
Sí. Lo que en Jean Kelly tenia una cosa i és que quan ell ballaves, com en Fred Astaire, semblava que era fàcil. I tu després te poses a fer cantant sota la pluja i ets la cosa més ridícula que hi ha en aquest món, perquè no és moure't-te, et sabrà-te moure com en Gene Kelly, que era
aquella generació d'actors era...
increïble.
Que els hi falta fer. Era una animalada.
Idò, bé, Rebeca, t'esperam, en Xavi ja no, però t'esperam pel proper...
A la pròxima.
Literactua, que serà Blai Bonet.
Sí, si jo fos fuster i tot diguessis Maria, m'encantar.
Un altre experiment.
Totalment. Totalment.
Això sí que jo no ho sabria com agafar-ho, veus? Això ni dir, què faig amb això? No? Que va acabar?
Sí, sí, sí. Sí, però
Nalluqui
portes i també és que segur que serà també una volada, vull dir que també és lo interessant d'aquest projecte.
I de molta gràcia, Rebeca del Fresno, gràcies, Xavi Núñez, un plaer.
Molt agraït.
Gràcies. Fem una pausa, ara tornem.
sabien històries, ets acompanyant en tornar altres portes, els vespres l'hivern, bevien aquí fora, atrets per sa llum, des comerç obert tot l'any, s'alçaven i em deien, Miquel, sempre, sempre m'han fet por. A la matinada, els taxis del port, tenia una dona, tenia cançó, que me subjectaven fort, i avui res ressona. Company, veu i escolta, baixarà més gent, amb les seves penes, podrés guiar més
Radios, cultura.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
més parlant de criança aquí a Tentolieta Ràdio. Saludem en Marina Huguet, perquè avui ha vengut tota sola.
Estic sola com una mussola.
Com estàs?
Estic tota sola, jo d'enyor.
Clar.
No, jo no ve d'enyor.
És que en Marina Bernassa, com que heu tingut aquest pont... Que se diu Setmana Blanca?
Sí, crec que sí, no? Sí, jo ja he perdut el compte com que en tenim tants. Tenim tantes ponts i tantes vacances. Però sí, en Marina ha fet pont i jo he vengut aquí religiosament, però estic ben acompanyada.
Uh-huh. Avui, per xerrar, si més ha vengut en Miquel.
És que li he dit, per favor, si vols entrar, i així tenim una altra persona per opinar.
Serem més.
Sí. I més generacions per parlar d'un tema.
És que jo crec que
molt de pont, aquest tema.
Ah, que sí? És que l'he pensat. He pensat, això els agradarà, segur.
Sí, sí. Avui, sèries infantils.
Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré.
Mira que era tràgica, pobra Heidi.
Era tràgica.
Però que sentim aquesta cançó.
Jo ja sé que no s'ha de dir el que passa fora de càmera, diguéssim, però és que en Xisco estava cantant. I va fer molta il·lusió.
És que jo som de la generació de Heidi, no de s'estrena, que els va enganxar les meves germanes grans, però sí que després hi va haver com una reposició de Heidi i de Marco, que va ser la que me va enganxar a mi. I jo la vaig veure quan les privades varen arribar. I l'any 91, crec que era... Telecinco, un d'aquests contenidors que tenia, varen fer Marco i varen fer Heidi.
Ai, Marco també, quina tristor. Però igualment...
Marco més trist que Heidi, sí. Perquè Heidi almenys estava ubicada, aquella nina, dins una muntanya amb els padrins, estava ubicada per aquell nen.
Home, vist els adults d'ara, era un poc una família disfuncional...
Haurien criat els treballadors socials.
Evidentment que s'ha anat en aquella muntanya perquè el pretí només l'alimentava de llet de cabra i formatge.
Si
això és una dieta que no se podia mantenir molt en el temps.
Però si tu mires d'una altra manera, aquella nina estava a una escola bosc. Estava a una escola bosc
sí.
Sense...
Ara s'usa molt, això.
Per això, un dia, si voleu, en xerram. Però clar, estava a una escola bosc sense
escola,
més companys.
Sí.
Bé, no se
s'ho veus. Aquesta nina era Montessori avant la let. És a dir, ella ja montes en la muntanya, montessoriava, abans claro. Que s'inventava gairebé.
I després se'n va anar a aclarar també la ciutat.
Sí,
i fer...
Bé, d'aclarar no en parlarem perquè hi ha l'escena cruel per excel·lència, que és quan Clara torna a caminar, que si hagués sortit malament l'experiment, déu-n'hi-do.
Però per sort va sortir bé, perquè en els dibuixos quasi tot sempre surt bé.
Però és això que tenen els dibuixos, que sempre hi ha una part que mos fa sentir bé.
Clar, però és que jo, per fer aquesta secció, m'he plantejat moltes preguntes, perquè a mi m'agrada molt les sèries, i està com a quina ha estat l'evolució de les sèries en el llarg de les dècades, i què és el que passava abans, que no passa ara. I clar, si m'ho miram les dècades dels 70, dels 80, 90 i les d'ara, és que ha canviat molt.
Sí, són molt diferents.
Han canviat molt, i els objectius han canviat molt, i els missatges també estan com a canviant. Per tant, hi ha sèries en què tot acaba bé, però hi ha altres sèries... Jo no era una gran fan, però aquí m'han dit que en Doraemon sí que agradava. Mm. I en Doraemon crec que
és bastant tràgic.
És molt tràgic.
Al final no l'he vist.
Si el vols explicar tu, que tu...
No, tampoc l'he dit per on he sentit xerrar. Sé que en el final era això que...
Crec que ho podem fer un spoiler,
sí,
no?
Sí, sí.
Crec que el final era que en Nobita era un infant que estava en coma.
Uh-huh.
I
que
tot el temps
somni,
que estava en coma, després s'estava somiant...
Què dius?
Estava somiant amb aquell moix. Que va ser una cosa que varen criticar moltes fans. En pla, per favor, no mos passeu. No mos digueu ara que tot això no ha passat de veres.
Clar.
Que...
Clar. Quan t'has estimat tant en Nobita...
Exacte.
Aquest nen que te li surt malament, pobre.
Bueno, tu l'estimaves. Jo li hagués peiat amb un esperdell.
Sí, no. Ja són dues
alerta,
dues
perquè sa mare s'hi fa prop, és com en Xinxan.
Però és que sa mare estava desesperada amb aquell senyor. Me sap greu, aquell senyor que se n'anava de festa i que tornava gat. I aquella senyora que s'havia d'encarregar de tot.
Clar,
que tenia
és
un
curiós que siguin sèries japoneses i vistes arreu del món, i que ara comentem aquí unes sèries japoneses com si realment molt properes.
els que varen ser, crec que aquestes varen ser les primeres, la de Heidi, la de Marco, varen ser les primeres sèries japoneses que se varen com a exportar.
Els primers mangas.
I varen ser els primers mangas, en aquest cas serien animes, que se varen exportar cap a Europa i també amb aquesta visió i que més varen agafar temàtiques o llibres o adaptacions de clàssics europeus. I qui va venir com a tot això. Després va venir com a un ressorgiment del manga més endavant. Jo me'n recordo dels 2000s, també hi havia moltíssim de manga, però ja era una altra història, completament
diferent. Després ja se va embrutar la cosa.
Sí, després la cosa se va anar embrutant, ja no era tot tan innocent. No.
Caballeros del Zodiaco.
Sí. Ah, que sí?
I després hi havia aquell que era un home i si se banyava era una dona.
En Ramma.
En Ramma.
En Ramma.
Mare de Déu. Aquesta no era per infants.
És que
n'hi havia moltes que no eren per infants. En Xinxan mateix. No era per infants.
És que en Xinxan era un model.
No era un model.
I mira, l'any passat, quan vaig anar al Japó, dins el tren hi havia un nin que mirava en Xinxan. M'ha fet tanta gràcia.
És que jo, en aquesta generació...
Encara el miren.
Encara ho miren. Sí. I jo que venc d'un estirp, diguéssim, de mestres, que tenc, ma mare era mestra, la meva tia també era mestra, i en aquesta època se trobaven... Crec que em recordava alguna anècdota de trobar-se amb infants, que al mig del pati, cul amunt, cul avall, perquè clar...
És que en Xinxan mostrava això, clar.
Se baixava els calçons i aquí era un model nefast, però clar, aquí ja podríem entrar...
Sí, però també ets antimodels.
Això és el que jo volia dir. Clar, molt ben duit.
No, jo crec que funciona... No, perquè els dibuixos de la nostra època, jo ara penso, aquests primers animes han parlat de Heidi, han parlat de Marco, però ningú recorda Candy Candy.
No, jo sí que
acabaves,
record, mare de Déu,
que acabaves plorant, com si haguessis pelat cebes totes cap vespre, a cada capítol, perquè hi havia morts a rompre... patiment...
Era una desgràcia una darrere de l'altra. Era la versió anime de La Casa de la Pradera, perquè La Casa de la Pradera també... No, això ho dic jo.
No, això ho dic jo,
però faig la transposició perquè La Casa de la Pradera succeïa a un espai molt semblant a Candy Candy, a una coma època com a semblant a Candy Candy, també acabava en desastres constant, i Candy Candy també... I Candy Candy també explorava unes identitats de gènere interessants, perquè hi ha un moment donat que se va passar per homo, i també hi ha com una aquesta aproximació, aquesta intimitat s'explora de maneres com molt... No sé, és que tant el cine com les sèries japoneses, la intimitat se viu d'una manera molt diferent que les occidentals.
Tot i que també han tingut com a diferents èpoques, en el cas de l'anime japonès, parlant de Marco, parlant de Heidi, Candy Candy, però en els anys 90, quan va arribar a Telecinco i Antena 3, varen comprar tot una sèrie, un reguitzell de sèries que varen fer aquell discos de campeones, que varen ser campeones, però també hi va La Panda de Julia, llavors també Dos Fuera de Sèrie, varen rescatar uns japonesos que eren Nana de les Taules Verdes, que també la varen fer, un nin que Pequeño Lord, que era també una adaptació d'aquestes d'un clàssic europeu. És a dir, que abans hi havia argument, no com ara.
Tu trobes que ara no hi ha argument?
Jo trobo que ara les sèries per infants són molt per infants. Trobo que passam de tractar-los com a nins de web a que ja siguin adults funcionals. És a dir, o miren sèries per nins o ja passen a coses per adolescents que pot ser es vot intermig. No, a lo millor també perquè els nins d'ara no tenen vot intermig. O són nins o ja són preadolescents.
Clar, jo crec que aquí hi ha un tema que està superbé que ho diguis, perquè jo estic super a favor, en què passam d'infantilitzar en els infants i tractar-los com a, pues, com a persones que no tenen criteri i, per tant, els han de donar les coses revegades. Jo crec que això és la diferència entre algunes sèries que jo crec que són molt recomanables i altres sèries que no tant, per meu gust, o per la meva opinió professional, diguéssim, perquè hi ha sèries que deixen que tu arribis tot sol a la conclusió. Però crec que tens raó que avui en dia hi ha moltíssimes sèries que abanderats amb l'educació emocional diuen exactament el que has de sentir. Vull dir, te presenten una escena i ja te fan el discurs oral de aquest personatge s'està sentint així i jo m'estic sentint així.
Però això també passa amb els adults.
I això passa també amb els adults.
Ara se n'està parlant molt, per exemple, Hamlet, que és aquesta pel·lícula basada en Shakespeare. Hi ha dos moments, no un, dos moments en què diuen ser o no ser. Clar, tu dius, ja ho sabia que era Shakespeare, però tot i van dos pits...
Perquè estiguis... Sí.
Perquè...
Sí. Que digui clar.
Sí, és a dir, si no te n'has d'anar a compte, aquí ho tens. Vull dir que això és una cosa que passa per adults i també infants, que com que te donen tot molt mastegada perquè no te perdis.
Sí, supos que és una mica...
To be or not to be.
Exacte. Sí. Supos que és una mica és com van les coses avui en dia, que és que, clar, és molt més fàcil tenir gent que no pensa, que no... gent crítica i que és capaç de generar diversos discursos, perquè...
Però no sé si és per això o perquè... no ho sé, perquè siguem conscients de relat. Però un poc massa,
però
no?
Perquè... Abans també ho eren conscient de relat. Jo penso en l'Abeja Maya. Heu dit l'Abeja Maya, però és que per mi sempre serà l'Abeja Maya.
És que
Maya.
Jo ho veia a TV3, i com que TV3... No,
clar, jo ho vaig veure quan ho feien per televisió espanyola. Llavors, Jackie Nuca, Los Bosques de Tàlac, ja hi havia també molt... David el Nomo,
sí.
La Llamada de los Nomos. Ja hi havia com dibuixos que intentaven conscienciar-te de qualque manera. El que passa que potser no subratllaven tant com fan ara.
No te deien el que havies de pensar o el que havies de sentir. Deixaven que tu tot sol arribessis a la conclusió.
Con los osos amorosos. Que clar, que t'ensenyaven que t'havies d'estimar.
Exacte.
Bé, jo no sé el que t'ho devia ensenyar, per exemple, a Mazinger Z o Bola de Drac. Jo he dit que jo a Bola de Drac he estat una gran fan.
Eren molt violentes.
És que, però enganxava,
sí.
Bola
però,
de Drac.
Pues no, no eren tan violentes.
No eren tan violentes.
És que fa poc, no, perquè fa poc les he revisitat per veure com era la meva visió adulta. I tu, és que el meu record era de que hi havia castanyes tot el temps, però en realitat hi ha moltíssima estona de conversa, saps que xerren de moltes, que ara vendré cap a tu i jo te pegaré, però ben pegueu-vos. I jo crec que és imaginari que m'ho
havia
quedat.
Un capítol sencer, només de la prèvia de com se pegaria.
Era com Oliver i Benji, que pogués entrar...
El tí durava 3 dies.
El gol, que claro, i així qualsevol.
La pilota per creuar el camp necessitava 2 capítols.
Exacte. Exacte. Però puntures sí que eren més violentes que ara.
Però això també ha canviat, veus, com contar relat, perquè sí. Ara tot és molt més immediat.
Ara seria més ràpides.
Impensable ara... estar 2 capítols per travessar la pilota del camp.
Home, fa uns anys varen tenir aquell anunci d'una sèrie que podia produir atacs epilèptics, perquè tenia uns flashes de llum i de moviment tan grans que sobretot crec que va ser més a Japó que va passar, i podien produir atacs epilèptics, i de fet crec que en el Simpson van fer una referència sobre aquest tema.
El Simpson té referències de qualsevol cosa.
És que el Simpson hauríem de revisar, bueno, hauríem de revisar perquè ho posam en els infants, jo ho he vist de petita, però el Simpson no és infantil.
No. No,
per això és una sèrie bastant per gent adulta, tot i que siguin dibuixos.
És que té un nivell de referents culturals de pop que un infant no pot pescar, i hi ha una sèrie de coses que si no tens una ment crítica... No,
i política, i de tot. Sí, sí.
Llavors t'haurien de desterrar la idea d'aquesta animació és només per infants.
No sempre ho és.
Que fins que nosaltres varen ser nins... Era una mica el concepte que tenien a casa nostra. Quantes vegades no hauran anat a dur els nins a veure la pel·li aquella primera que varen fer del Senyor dels Anells, que no era per infants.
No. Jo la vaig veure de petita, i a mi m'encanta, me flipa el Senyor dels Anells. Jo he dit tot el que hi ha per veure. Però jo aquella pel·lícula vaig tenir molta por. Molta por, perquè així com està feta...
Clar, sí. Els pares associaven, són dibuixos, és per nins.
Exacte.
A mi. I amb el Simpson passava una mica... ha passat una mica el mateix, perquè ja...
Clar, i Simpson...
No són d'una generació, són de 30.000 generacions.
Home, tenen no sé quant, 20 i pico mil de...
Moltíssimes.
I però no, el Simpson encara és light. Comparat amb el que ve després, perquè després hi ha hagut fa uns anys, ara crec que ha baixat una mica, però havia unes generacions de Modern Family,
no,
perdó.
South Park.
Que era Park.
Però és que aquestes tampoc les considero per mi, jo.
No. Família...
Padre
de família, American Dad.
Sí.
Aquestes són per gent adulta.
Són per gent adulta.
South Park, amb aquella cançó de na-na-na-na-na-na-na-na-na.
Sí. Alguien ha matat a Kenny.
Sí.
Per favor.
Clar, aquestes són per adults.
La cançó era molt bona.
Quines són per infants? Bob Esponja és per infants. Et dic actuals, relativament, perquè en Bob Esponja ja té uns anys. Nadora l'exploradora, la patrulla canina, perquè ara els infants miren això.
Jo he de dir que jo no som... No som ideal per demanar això, perquè jo soc com molt estricta i molt crítica, i ja he dit les coses, per exemple, que venen amb molta velocitat, a mi m'agobien. I si penses que jo m'agobien i que jo cap estressada de voreró, penses que un infant més petit encara s'ha d'agobiar més i ha d'arribar com si s'hagués pres 3 cafès.
Però això descans ha triomfat moltíssim. Això, perquè els meus nebots se saben els noms de tots els personatges en marxa, no sé què. Jo fins i tot m'ho de ser, perquè... Ha calat moltíssim aquesta sèrie.
Sí, i jo no estic discutint ara de si queixes són millors o pitjors. Està clar que són un èxit i que estan ben fetes, perquè si agrada tanta gent, vol dir que està bé.
No han de ser tan políticament correctes. Res a veure en Los Mosqueperros i en D'Artacan, que eren els de la meva època, molt millor.
Jo crec que hi ha hagut... Segur que hi ha persones com molt més interessades que jo, però crec que des de aquesta generació va haver-hi Mosqueperros, tot això, que devia tenir el nom, que tenien un missatge... que més a manco era positiu. Després hi ha hagut com un parèntesi d'uns anys, allà on hi havia, per exemple, molt de manga, que tot el que sortia, Sailor Moon, totes aquestes coses, vulguis que no, el missatge que donava molt positiu no era, perquè, per exemple, les dones les presentava d'una manera que era horrible, tota la trama era voltant de
aquest
qualque...
El tema de gènere el deixarem, tema, perquè sí, som a prop del vuit tema.
Bueno,
clar, que... I per no parlar de Bola de Drac, i per...
Clar,
que la dona estava... Una Bulma, pobra nina, no. Era feminitzada...
No, no, i més l'única, la seva única feina era esperar que tornat som
sí, això,
a casa.
Això és la dona d'en Son Goku.
I la de Pits Fora, també... D'acord, que pots...
Una Afrodita
pot ser reinterpretada com ara com un model així, un icona feminista, però hi ha hagut com aquesta generació, crec que dels 90 fins als 2000, que hi ha hagut això. I ara hi ha hagut com una altra reminiscència d'aquestes sèries ràpides i que crec que tenen com dos pols. O és s'absurd per s'absurd, o és missatges moralitzants sense deixar espai a l'infant perquè pugui pensar.
Per exemple...
Per exemple, quina?
Sí, que tenen aquest missatge actual.
Jo, per exemple, per jo, Hora d'Aventura és molt accelerada, des del meu punt de vista, i crec que algunes, tipus, no sé si d'Hora d'Exploradora, però dins d'aquest context, crec que n'hi ha algunes...
Que és una bona idea.
És una bona idea.
D'Hora, perquè una nineta que va per la selva i li passen aventures un poc...
Sí. Aquesta és més positiva. He dit que no em d'aquestes més moralitzants les he vistes de reull, perquè tenc infants menuts a prop meu i jo ho veig.
I duen les motxilles.
I clar,
no hem parlat del merchandatge.
És que tot això és... No hem de perdre de vista que tot això ho fan per guanyar dos bes. No mos hem de pensar aquí que no és per una altra cosa. Però bé, crec que és una miqueta reflexionar una mica i mirar les sèries Pintura Nosaltres abans d'oferir-les en els infants.
Però merchandatge n'hi ha hagut sempre. Jo, quan en la meva època, els llibres de Pato Aventures, tot allò que tenia a veure en l'univers Disney, el joc d'en D'Artacan, llibres, La Volta al Món, La Volta al Món de Willy Fogg, tot això, sí, podies comprar-te camisetes, pijama. Jo tenia un pijama.
Sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà. Després aquí ja és el criteri de cadascú de lo que se passa que se vulgui gastar o lo que vulgui invertir aquí.
Sí, però ara vas a una botiga de roba d'aquests grans centres comercials i trobes la secció de Spiderman, la secció de les quatre fantàstiques, bé, no ho sé, m'ho invent, la secció de...
Jo això no trobaria tant problema si no estàs encara avui en dia tan separat per gèneres. També, si fos també una cosa general, ja està. Bueno, dius, mira, tothom ha de menjar, que comprin camisetes. Però que fos una cosa que no estàs dividit per gèneres, que crec que s'ha avançat, però crec que encara se pot avançar una miqueta més. Però bé, jo vos he duit un parell de...
Ja, sí, per anar acabant.
Sí, ràpid, però com a mínim per no quedar així en pla criticons, no? Una és Gos Pudent, que a més està en plataformes en català i que és molt guapa, és preciós estèticament, i és un gos...
Un canet.
Pudent, valgui la redundància, que viu en el carrer, que no és el més espavilat del barri i que li van passant una sèrie d'aventures en la companyia del seu amic Moix, i que no té massa cosa positiva més ell, sinó que és un ésser que és molt innocent i que està com predisposat a la part positiva de les coses.
Seria com a la versió en què ha de ser esmelicat d'en Afibi.
És que ho he pensat. Sí, jo crec que de Sadova no va inspirat per aquí. L'altre seria Chai Shaun, que va començar sent Stop Motion de Plastilina, ara no sé si encara segueix, però va començar sent Stop Motion, que a mi sempre m'agrada molt, i les aventures d'una guarda d'uves, una granja, per poder escapar d'aquesta granja, com a totes les peripècies que fan, i com a la intel·ligència animal, com a que a vegades supera la intel·ligència de Salmo, no?
A mi la Plastilina sempre me va posar molt nerviós.
Ah, sí?
Sí.
En Pingu no t'agradava.
En Pingu, ets la millor sèrie infantil.
No m'agrada gens lo de la Plastilina. Jo és que necessitava...
Però no has de fer tu, no t'embrutaràs les ungles ni
no, ja ho sé, no és això, però no, mai he estat plastilinaire.
I ja per acabar molt ràpidament, jo m'agradaria rescatar com dos clàssics. Un seria les tres bessones, perquè són sempre.
Sí, va venir el Rescat de Vila aquí.
Sí. Jo ho sé, la vaig escoltar. I l'any passat va venir Boníssima. En Tinta Il·lustres, i jo ja estic enamorada d'aquesta senyora. Bueno, això, les tres bessones, contingut en català, que revises clàssics i que dona com a model de conducta, però sense un missatge mastegat, diguéssim, no? Mm-hmm. I l'altre seria una mà de contes, que és preciosa, és del 2001, i és una sèrie de capítols com molt curtes que no tenen relació entre ells, però en cada capítol s'explica un conte i surten unes mans que dibuixen el conte in situ. Normalment, així com ell va narrant, no hi ha talls de càmera, sinó que se va dibuixant en el moment i s'empleen diferents tècniques de plàstiques artístiques per poder fer aquesta història.
I ja tenim recomanacions.
Ja està.
Hem acabat el pont, però podem mirar sèries, Sense els infants, El gos pudent, El Chai Chan, Les tres bessones i Un mà de contes.
Exacte. Si voleu fer coses per vostre compte, les feis quan no hi hagi els infants per de vora, podeu mirar Rick i Morty, podeu mirar South Park, El Simpson, Futurama, tot el que vulgueu, però sense els nens.
Gràcies, Marina. Ara feim un pas cap al Guateque.
Altres ràdios, participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Aracel i Bosch.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat 2 pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en bici Palma, com he d'anar fins a Lleudi?
Perquè si bici, les... Jo no tinc bici Palma, tio. Ara, però que te... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. El Guateque Musical.
Mos queden 5 minutets de programa i avui encara hi som a temps de dedicar aquest guateque a les Illes Balears, Xisco.
Així és, Margarida, encara en la ressaca de les celebracions del Dia de les Illes, avui volem recórrer la geografia illenca a través de la música i encetam el viatge a Eivissa amb Animals Marins, que varen ser els encarregats de fer el concert d'Ivetres Ràdio d'aquest cap de setmana i han triat el seu Llaüts Radars.
D'Eivissa passam a Menorca amb els Berlat i Poques Flors.
La de la mallorquina Maria Jaume i l'homenatge que ha fet al seu poble en Sant Domingo Forever.
Vull ser primera lluna de matinada. Crec que avui ja no t'escriuré. El poble fa pujades i baixades. He perdut el fil de fa temps. Que mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire. Que ets el Domingo Forever. Vull estar la meva...
Torna ara per en Carlos, que ha fet un duet preciós amb Sara, titulat Cau Menuda.
Digue'm la veritat. Ara fa molt que tu no m'has cridat. Fas igual sempre que no fas capaç. Passes dies i amuden els matalans. Pujat en el terrat, mira com la lluna es tapa amb un pedaç. sempre que diuen que ja no és capaç. Una llum fingida sobre es matarà.
I els Xafogó fan el seu particular homenatge a Menorca amb aquest Vora Fornells.
Ningú sap qui sóc, no ho vull explicar. S'ha manat ses ganes, ja no vull xerrar. Ningú sap d'on t'he vingut, ningú sap a què he esperat. Ningú sap el que he viscut, els camins que he caminat. Sempre estic d'aquí d'allà, el meu món és temporal. No m'intentis amarrar, tenc complexa d'animal.
I si veig segur de la mà, vaig corrents, sentis la sal marina, arena, lent.
I de Fornells a sa Pobla amb l'eclipsi dels Caspari.
Tanquem en Guateque amb un clàssic d'aquesta secció, com són els Antònia Font, amb un tema molt per celebrar, la balearitat, el seu Islas Baleares.
De color terabassa et sa catedral, sa calitja se mescla amb es fum d'un vaixell discomar. S'edifici de Gessa se desmorona, cauen reflexes damunt serena desvidres daurats. Faraones, obres de temps passats. Todos diferentes.
I dos i no, i dos iguales. Islas Baleares, moltes gràcies.
Així són nosaltres.
Gràcies, Xisco Nadal.
Fins demà.
Miquel Jung, Toni Cardell, demà tornem a una ferrada.
Oh, no.